Passeig Marítim de Palma, quan la dona sortia d'un local d'oci i es dirigia cap al seu hotel. Els ocupants d'un altre vehicle van presenciar els fets, auxiliant la víctima i van fer una foto de la matrícula de la furgoneta, que va permetre a la policia detenir el conductor.
Són les 4 i 4 minuts, i les notícies tornen a les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Heu de saber que un informe de la Universitat de les Illes Balears ha detectat dinàmiques de substitució lingüística entre els alumnes de la Facultat d'Educació.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Per encetar aquesta segona hora de programa, continuem amb en Iker Hernández, que és aquí en nosaltres el control tècnic, com ja hi era. En aquesta primera hora de programa, en la qual han jugat amb les paraules i amb aquests 100 anys de l'escola Sant Francesc, aquest col·legi beat Ramon Llull de Sant Francesc d'Inca, que m'està molt content de celebrar-ho aquí també el programa en directe, però ara mos toca també saber què passa a les Balears i pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
L'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol, i tornem a ser Xisco Nadal.
Molt bon dia.
Celestia Lidem.
Hola, som aquí.
Miquel Jung.
Bon dia.
I Raquel Agüero.
Hola, corets.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé.
Sí?
Ara dic, quina festa que duen de l'escola de Sant Francesc d'Inca.
Escolta, m'han dit que allà hi ha moltes històries coretes.
Moltes.
És a dir,
se poden contar.
Alumne... ho he d'investigar.
Sí, sí, ah, necessitàvem una segona part.
Que si no mos ho pot contar.
Perquè ara quan se n'anaven... Francisco...
m'han deixat el titular i han dit... No, no, és que aquí... tot comença i acaba Sant Francesc. Uh-huh. És a dir, podem fer un poc de xup-xup.
I curiosament també se casen en el convent de Sant Francesc, que n'hem
no, és
parlat
que...
avui també.
En fi, molt d'anys a totes les que se casin allà.
I també i totes les persones que han anat en aquesta escola. I les que hi van també, que són més de 1.000 alumnes. És una bona escola i batxiller i secundària, institut. Però bé, com començant aquesta taula de redacció comentant un informe que hem sabut de la Universitat de les Illes Balears que parla de la substitució lingüística, ara vos explicarem aquestes paraules que signifiquen, entre els alumnes d'educació.
Són guapes, són diferents, totes les llengües de la gent. Són gracioses, innocents, fan discursos eloqüents, fan que es puguin estimar dues persones més enllà de cultura diferent, diversitat. És el secret. És el secret.
Et surt de casa amb intenció de no tornar.
I de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears ha elaborat un informe sobre els usos lingüístics del seu alumnat. Una radiografia sobre un col·lectiu clau per al futur del sistema educatiu, els futurs mestres. Els resultats evidencien que són un alumnat amb un perfil sociolingüístic diferenciat del conjunt de la joventut, ja que hi predominen els perfils catalanoparlants i bilingües català-castellà. Per tot i aquest vincle amb el català, l'estudi detecta una simetria entre competència i ús. Diuen que el castellà és la llengua amb un domini més alt i amb més presència en els usos quotidians. El català manté un paper destacat, però no hegemònic, ni tan sols en tots els espais acadèmics.
Pas per Roma, de camí al Coliseu, m'he pujat amb un taxista que apareixca d'un coet. Té un llinatge de defensa molt poc tècnic amb bigot.
I les dades d'aquest estudi de la Universitat de les Illes Balears apunten també a la persistència de dinàmiques de substitució lingüística en contextos informals. Conclouen que, tot i el context favorable que hi trobam a la Facultat d'Educació, la normalització plena del català encara no està garantida i requereix accions com les de reforçar la formació sociolingüística dels futurs mestres, impulsar mesures d'acollida lingüística i consolidar estratègies institucionals per afavorir un ús més habitual i conscient del català en tots els àmbits universitaris.
I nosaltres, per parlar d'aquest estudi, hem convidat a Nelga Cremades, del Departament de Filologia de la Universitat de les Illes Balears i autora d'aquesta mostra, d'aquest estudi. Com anar, Nelga? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies.
Va.
El que mos hauràs d'ajudar. Què significa una asimetria entre competència i ús? Començant per aquí.
Bé, sí. En aquest estudi el que hem vist és que, en general, els alumnes que... A veure, la competència la vam mesurar segons competència autodeclarada. Hem de tenir en compte que no vam mesurar la competència real, sinó el que els alumnes deien que sabien.
És a dir, la percepció que tenen d'ells mateixos, no?
Sí, sí, bàsicament perquè doncs, no tenim, diríem que la tasca de passar els qüestionaris d'usos ja va ser prou complexa, doncs seria el següent pas mirar la competència real, no? Uh-huh. Bé, doncs segons aquesta competència o els coneixements lingüístics autodeclarats, veiem que realment el català, o que els alumnes declaren que dominen bastant bé el català o molt bé el català en totes les àrees, no? Especialment pel que fa a la comprensió oral i a la comprensió escrita, però també bastant pel que fa a l'expressió oral i expressió escrita. En canvi, aquesta competència alta, o diríem malgrat tot, no es trasllada en uns usos personals favorables al català, no? Veiem que en els usos, diríem, d'àmbit personal, els usos lingüístics, el que fa a la llengua habitual que tenen en l'àmbit personal, doncs tant amb la parella com amb els amics, com amb les persones desconegudes, com amb els germans, com amb els progenitors, no? Domina el castellà. Només domina el català per molt poquet, amb els avis, amb els padrins, i, curiosament, amb els animals de companyia, que s'associa amb la màxima col·loquialitat, no?
Ah, sí? Tots animals de companyia, sí? És a dir, padrins i animal de companyia.
Sí, no? S'associa d'alguna manera amb la llengua del passat i amb la llengua de la màxima col·loquialitat, no? Però hi ha tot l'espai intermedi que queda una mica més buit.
Que curiós, això.
I després, sí, i després també, en l'àmbit acadèmic, tot i que predomina el català de manera generalitzada, amb els companys predomina el castellà. Per poc, però predomina. Per tant, en els usos horitzontals, en els usos amb els iguals, predomina el castellà, la qual cosa ens indica que reprodueixen d'alguna manera les dinàmiques generals, no? En què, en principi, la competència en català és prou bona, és a dir, la majoria de la població entén el català, però el castellà domina, diríem, en tot el que són els àmbits socials.
Mm-hmm. És per això...
Aquesta asimetria.
Clar, asimetria se diu, no?
O desigualtat, o que no es corresponen, diríem, els coneixements no es corresponen amb els usos.
I aquest estudi l'heu fet entre els alumnes de la Facultat d'Educació, és a dir, aquelles persones que se formen per ser professors, mestres, o no ho sé.
Sí. Vam passar l'enquesta, era una enquesta llarga, tenia 75 preguntes, dividides en diverses seccions, i la vam passar a tots els estudiants de grau de la Facultat d'Educació, i d'uns 1.500-1.600 que hi ha, ens en van contestar 1.157, cosa que
molt bé.
Està prou bé, no?
Sí.
Llavors, això implica el grau d'educació primària, el grau d'educació infantil, el doble grau d'educació infantil i primària, però també, atès que el català doncs, és fins a cert punt una competència cívica, no? També el grau de pedagogia, el grau d'educació social i el grau de ciències de l'activitat física i l'esport, que també depèn de la facultat d'educació.
Clar, deies que la llengua catalana té un paper destacat, però no hegemònic. Clar, això també són paraules un poc tecnicismes. Hegemònic, a què m'ho referim? Que no és la llengua d'ús habitual social, per dir-ho de qualque manera.
Exacte, no és la llengua d'ús habitual, diríem, des del punt de vista social, però també en l'àmbit acadèmic pròpiament dit, és on van comprovar que sí, que efectivament, no, en l'àmbit acadèmic, de manera global, domina el català, hi ha encara aquest àmbit amb els companys, no, que precisament són els companys que en el futur seran els companys de professió, és a dir, els companys que es trobaran a l'escola, aquests futurs mestres, no, predomina el castellà. Però és que, a més, si desglossem aquestes dades, diguem, aquests usos generals, segons la llengua inicial, el que veiem és que els que tenen el català o el català i el castellà, és a dir, que són bilingües inicials, en l'àmbit acadèmic fan servir normalment el català. Però els que tenen el castellà com a llengua inicial, en l'àmbit acadèmic fan servir normalment el castellà. Això ens indica que, a diferència del que havia passat històricament, la universitat, o almenys la facultat d'educació, en aquests moments no és un espai per la muda lingüística. La muda lingüística serien aquells canvis que fem en les llengües que utilitzem habitualment, no? Habitualment, o no, tradicionalment es considerava que la universitat era un pont d'entrada al català, diríem, no? Normalment significava un canvi d'ús favorable al català. Doncs ara mateix sembla que no és així, o no acaba de ser així.
Raquel, li volies demanar una cosa, Elga?
Hola, Elga, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, jo som forastera. Som de Navarra i en el principi sentia, escoltava xerrar en català i després ja em vaig anar mullant i tot això, no? Tu pots dir que el català està en risc real? Perquè, això també estem tot molt mesclats. I clar, si un és fill d'una mare que no és d'aquí, per exemple, i la xerra en castellà, i de pare que la xerra en català, en el final aquesta persona supos que farà servir les dues llengües, no?
A veure, aquí cal separar algunes coses, eh? L'estudi que hem fet nosaltres és de la Facultat d'Educació, per tant, això no ens pot, o no ens dona, diríem, indicadors globals sobre la situació del català, però sí que, evidentment, doncs hi ha estudis previs, i de fet hi ha un estudi, hi ha unes dades que es van recollir el 2022, però que es van publicar a finals del 2024 i principis del 2025, i que també vam analitzar amb uns companys, que són les de l'enquesta a la joventut de les Illes Balears. Aquí vam veure que el percentatge de catalanoparlants inicials és del 20,4% entre els joves de 16 a 34 anys. Això indica que el català es troba en un context del que anomenem alta minorització. Es considera que si hi ha menys d'un 30% de parlants que tenen aquesta llengua com a llengua inicial, el context és d'alta minorització, no? Per tant, sí que trobem que el català és una llengua en un context d'alta minorització.
Clar, tu trobes
que... Sí que hi ha un perill, no? I a més, tenim el gran problema de la norma de convergència, diríem, que és una norma no escrita que normalment ens condueix a adoptar la llengua de l'interlocutor i és asimètric, no? Perquè hi ha més persones que comencen que s'adapten al castellà que no pas persones que s'adapten al català, no? I per tant això fa que encara es minoritzi més i que perdi presència pública al català.
Idò, Elga Cremades, moltes gràcies per explicar-ho tan bé i a resoldre aquests dubtes que teníem a vegades de nomenclatura i d'entendre totes aquestes notícies i desgranar aquests estudis que és necessari. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Una ferrada, fins una altra, gràcies. Canviant de tema, perquè ara vos hem de demanar si vos fa por conduir. A qui li fa por conduir? Aquí, a l'estudi? Ningú sé que sa mà? No? Tothom bé?
Jo depèn de segons quines circumstàncies, he de dir.
Ara ho xerrem.
Se pot conduir, se diu, amatxofòbia, i ara vos explicam que una de cada tres persones en té. Let's swim to the world.
Mentre ara estàvem parlant en bàsquet la intimitat, en Raquel Agüeros i mi, que eres nostre tècnic, contar-vos que la por conduir existeix i la pateix molta més gent de la que pensam. I aquesta por té un nom, amaxofòbia, segons la Direcció General de Trànsit, però d'un 30% de persones en carnet en té de por a conduir. És a dir, un de cada tres conductors. El portal 3.cat ha dedicat un reportatge en aquest tema amb entrevistes a persones que pateixen precisament amaxofòbia i a psicòlegs que la tracten i expliquen que hi ha persones que eviten conduir per autopistes, túnels o grans ciutats, però n'hi ha d'altres que per culpa d'aquesta por deixen completament de conduir. Alguns dels entrevistats asseguren que fins i tot han arribat a renunciar a feines, plans socials o anar a veure amistats o familiars pel fet de no voler agafar el cotxe. Aquesta fòbia, diuen, pot aparèixer per diverses causes. N'hi ha que la pateixen després de veure o patir un accident, però n'hi ha d'altres que l'han vista néixer després de patir un atac d'ansietat manant, precisament. Males experiències al volant o per acumulació d'estrès o per pressió. Segons els psicòlegs, les persones que pateixen amaxofòbia tenen alguns trets comuns. Són molt responsables, competents, autoexigents i tenen una altra percepció del risc. Ara ho entén tot. I aquests conductors entren en un cercle viciós que com més eviten conduir, més por els fa tornar-ho a intentar. Aquest reportatge també explica que la nostra relació amb el cotxe ha canviat, sobretot entre els joves. Cada vegada la gent es treu el carnet més tard o no condueix habitualment. Això provoca que molts de conductors sentin inseguretats quan han de fer trajectes complicats o molt llargs, o quan s'han d'enfrontar a la saturació del trànsit, les presses o l'agressivitat dels altres conductors. Ara bé, la amaxofòbia es pot tractar. Els experts recomanen teràpia psicològica amb una exposició progressiva a la conducció, recuperant la confiança a poc a poc.
Així és.
És el moment de sortir de l'armari.
De...
Qui tingui por a manar, que parli ara o que calli per sempre.
Clar, és que deu ser, tu deies, són gent que tenen alta percepció del risc. Mm-hmm. Si tots... bé, com sabeu, el cotxe és el mitjà de transport més amb més possibilitat de tenir un accident, no?
Uh-huh. Diuen que hi ha més probabilitat de tenir un accident de que teva a l'aeroport que no
des d'aeroport cap a dalt.
Tant,
clar, clar. Si tots ho pensàssim, ningú manaríem.
És així.
És que ningú manaríem, perquè si tu... Ningú podríem viure, vull dir, tot en té un risc. Tot.
Per els conductors. Som conscients.
Viure, per exemple. Viure. Viure sí. té el risc...
Raquel,
no.
Si vols poden tenir filosòfic.
Millor,
no, el
també.
Risc, no, però...
Viure.
És
no
a dir,
sortirien de casa.
No, però escolta una cosa. Bé. És molt curiós. La gent quan diu, s'ha mort no sé qui. Oh, com pot ser? No pot ser mai.
Què fa la gent, perdona? Podria repetir?
No pot ser mai. No, clar, i després ho pensam i dèiem, si l'únic que sabem a la nostra vida és que mos morirem, no? És a dir, i no ho analitzant cada dia, perquè si no podríem viure. Vos imagineu tenir por a la vida.
Tenc un dubte. No? Ets una Raquel Agüeros, o t'has, o s'esperit de gent Paul Sartre t'ha posseït avui cap vespre.
No, som una Raquel Agüero.
I és una dona que no té por a morir, perquè gaudeix molt de sa vida.
Què has de fer?
Ni tampoc a conduir.
No m'ho vull plantejar, però darrerament sí que tinc un poquet de por quan agafo avions. Mm-hmm. No sé per què, les turbulències aquestes... Ah. Pens i després dic, no pensis.
Jo si vaig superar l'avió Palma a Eivissa de les 9 de matí de fa dos diumenges, crec que ja està tot superat. Però jo l'ho demanar, a mi no me crea angoixa existencial. Si no me'n sinó és que m'han fora de Mallorca, fora de Can Ostra. A mi, manar a ciutats petites m'és igual, però si manes a grans ciutats...
Una vegades... Barcelona, un Madrid, no?
Jo també. Eh?
No saps on girar, no saps per on anar... Exactament. Sí, aquelles rodones...
Estressa una mica aquestes autopistes tan de carrils que no saps on t'has de posar, no saps quantes de sortir.
Més que res perquè nosaltres no ho entenem. I aquí a Mallorca no tenim aquest tipus
d'autopistes. No, però jo conec gent que evita les autopistes i només va per carreteres secundàries perquè se sent més segura.
Però tot mateix és igual. Tenim el Maps i totes aquestes coses.
Sí, però els Maps, estimada...
El més que mos pot passar és que haguem de tornar enrere.
No, és que els Maps, de vegades, la cobertura té la que té, i te trobes dos carrils, un de vora l'altre, t'equivoques, i a lo millor acabes a Toulouse, quan tu realment volies anar a Viena. I clar, fas camina,
no, i
tornar enrere és complicadíssim. Ho dic perquè jo per Pasco feia mil anys que no m'anava per Europa, vaig anar a Bordeus a passar un parell de dies, i vaig agafar cotxe perquè volíem anar en els voltants a veure la Provença, i jo vaig dir que pus mai més tornaríem a anar a França. Vaig quedar totalment descalivat, sí? Perquè tot eren com a llots peatonals, el GPS de vegades s'emboiava, i jo, per anar de l'aeroport a l'hotel, que és un trajecte que se fa en 20 minuts, na Fanny Pons i jo, companya d'aquesta casa, vàrem estar 2 hores i mitja. 2 hores i mitja
i
de rellotge.
Riure, que...
Sí, vaig riure, però ja va arribar un moment que jo estava esgotat. Sí. Jo vaig dir, per favor, que vengui la policia, que vengui la gendarmeria i que me llevis cotxe, ja pagaré la multa que hagi de pagar. Però, per favor, jo no sé si sortir d'aquest habitacle, perquè, com diria una amiga meva, està a punt de pegar-me un Harry aquí al mig. Per tant, lo demanar a vegades quan no controles... Ja. S'ha habitat, a mi m'angoixa especialment.
I trobar aparcament també angoixa.
Sí, és vera que el jove...
Cercar aparcament, trobar-lo.
Jo hi ha dies que pas pena ja per aquí de vora de la ràdio.
No, però és vera que els joves ara no condueixen molt.
No, de cada vegada se
treuen
escarnen més tard.
Tota la raó, aquesta cançó.
També perquè hi ha més transport públic, més possibilitats de moure't amb transport col·lectiu.
En el final és una cosa molt cara.
Exacte, això t'anava a dir.
És que és caríssim.
Enorme. Perquè l'assegurança de cada vegada és més cara. Si tens un de nou, és més cara.
L'aparcament...
Has de pagar un aparcament, has benzina. De pagar la benzina...
Sí, però jo crec que també depèn molt d'aquesta excessiva sobreprotecció d'aquestes paternitats d'helicòpter que tu, durant el que seria la vida escolar del teu fill, pots acompanyar-lo, pot anar a protestar la professora que li té mania, però en l'examen de conduir, com que és tipus test, i l'examen de conduir, com que és tipus pràctic, no hi pot anar cap pare ni cap mare a protestar.
Afortunadament.
Sí, molta de gent jove opta per no fer-se el carnet de conduir, precisament també per no haver-se d'enfrontar en aquest examen.
És que també és car, fet-se el carnet.
Deu ser una multiplicitat de factors, però el fet de no voler fer l'examen també influeix, però, per exemple, a la meva generació, jo que som del 79, un nin dels 80, el primer que somiàvem quan fèiem els 18 anys és que hi havia gent de la meva promoció que s'apuntava a l'autoescola l'estiu des de 7, ja que calculaven els mesos per tenir la teòrica i que tot d'una que fessin els 18 apuntar-se a fer la pràctica i ja tenís carnet de conduir. Això és un canvi de paradigma important.
Molt gros, sí.
Què heu fet, els joves?
No ho sé, que jo, en el 18, jo tenia el carnet.
Sí?
Sí, sí. I la majoria de gent de la meva edat.
Jo me vaig treure.
Jo crec que se referia més a la gent encara més jove que jo.
Ja.
En el centenial.
També... No sé què se diuen, sí.
La gent, també, si et de poble, de ciutat, també canvia.
Això influeix molt. En el poble sempre has de menester més el cotxe per moure-te.
Hi ha molt més al lot de poble que se treuen el carnet abans.
A Villacarlos, Navarra, fora de cotxe.
Home, 3 quilòmetres des de que meva fins al centre del poble. Fins a l'únic carrer que en el meu poble, que és un carrer que baixa, pot riure.
Un únic carrer.
Sí.
Sí.
Villacarlos és Andorra.
No necessites cotxe.
Sí, perquè jo vivia, per exemple, a 3 quilòmetres del carrer central de l'únic carrer.
Ella vivia en el Fora Vila de Fora Vila. Perquè en aquella web sempre especial, ella.
Bicicleta.
I a 3 quilòmetres de França, no? Quant de quilòmetres hi ha de França?
No, 100 metres.
100 metres de França, sí. Ella mira per la finestra i veu França.
És a dir, podies anar a 100 metres i ja eres a França...
Abans que al centre de Villacarlos.
Abans que arriben al centre del teu poble.
Sí.
Uau. Què t'apareix?
És a dir, que xerraves també en francès?
Un poquet, hauria de saber més. No, ens hem d'enganar.
Bé, deixem aquesta notícia i acabem aquesta taula de redacció amb un poquet de música, perquè vos hem d'explicar que Sony ha comprat els drets de més de 45.000 cançons. I quines cançons? It goes like this, the fourth, the fifth.
Déu-n'hi-do, sí, més de 45.000 cançons, entre les quals hi ha aquesta Aleluia de Leonard Cohen, han estat adquirides per la discogràfica Sony Music. Aquest acord ha arribat després que aquesta empresa hagi comprat tota la cartera de drets musicals de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, per un valor, atenció, de 4.000 milions de dòlars, que equivaldrien a uns 3.400 milions d'euros. Aquesta empresa, Recognition Music, va néixer l'any 2018 i es va convertir en un dels grans actors del mercat musical, comprant diversos catàlegs i signant contractes importants amb compositors i productors d'èxit. Des de Sony han explicat que estan molt orgullosos de poder representar aquest catàleg amb moltes de les millors cançons de la història. I don't ever wanna feel like I did that day. Or take me to the place I love. I és que entre les cançons que ha adquirit Sony Music n'hi ha moltes que vos sonaran, a part de Aleluia de Leonard Cohen o aquest Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers. També hi troben temes com Single Ladies de Beyoncé, All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, que ja han dit que no la posarem perquè no és Nadal, i en Cisco s'enfada, si la posen fora de Nadal.
Sí, aviat sonarà.
Bad Romance de Lady Gaga, és que vaja cançons, eh? Sí. Living on a Prayer de Bon Jovi.
Esclar, no s'hi han posat per poca de les cançons més escoltades al món. Bé, All I Want for Christmas, ja ho dèiem, que cada any recapta milions i milions i milions. Per tant, quan han elegit aquestes cançons, no s'hi han posat per poc.
S'han gastat molt d'obres perquè n'entraran més.
Més no ho sé, però que n'entraran molts, segur. I menys Raquel, que ets superfan d'en Bon Jovi.
M'encanta, sí.
T'encanta?
M'agrada molt.
El vas anar a veure?
Sí, sí. I me va marcar molt perquè un pic mo mare me va castigar.
Sense escoltar Bon Jovi?
Sense anar a un concert a Pamplona Bon Jovi, perquè les notes varen estar un poquet així.
Ai, pobre.
Ja.
Això me va marcar molt.
Pobre Raquel petita.
Què és allò que vas suspendre?
Ja no me'n recordo. Molt bé. Bé, de fet, crec que vaig aprovar dos.
De més en vas aprovar dues.
Dues assignatures. Una avaluació. Tothom tenim moments.
Sí, pot passar a tothom.
No te tocava. Fora un Bon Jovi, no.
Bé, per més tard hi van, eh?
Sí.
Jo la veure.
Sí, ja. Què trobeu d'aquesta transacció? No sé si hi ha una altra
aquí
manera
realment
de dir-ho.
Qui guanya?
Sí. L'artista?
L'artista no ho crec, perquè realment venen les cançons i ells no veuran cap duro.
Però, no, escolta, vol dir que Ana Maria Carey...
Sí, clarament en
guanya.
No,
està clar.
Ella guanya per reproduccions, però d'aquesta venda no crec que,
que
guanyi
ja.
Res.
Què hi haurà darrere tot això?
Ai, bona pregunta.
A part de dos
bèstia. Bàsicament que es comença els llibres, quan fas una cançó, has d'esmicolar una mica, has de fer com a diferents parts, una per es productor, una per es cantant, hi ha dret d'autor, hi ha drets de veu, però de qualque manera, si tu la cantes perquè és la teva versió, tot això passa per es dret d'autor, en certa manera, i el que ha comprat aquest fons són els drets que tenien les productores. Cobraran part de royalties de quan se facin aquestes cançons. Però el tema és que gràcies a això, Sony podrà fer moltes versions d'aquestes cançons. I, sobretot, cobrarà quan se facin jingles, versions de karaoke, etc. Anirà allà facturant, crec.
És a dir, ara facturen.
Ara facturarà Sony, el que fins ara facturava.
I Bon Jovi aquí. També.
Sí.
Ara, i Bon Jovi també facturarà d'això.
I Bon Jovi també.
Clar. Jo amb Bon Jovi.
Perquè la versió de Bon Jovi és grup.
Sí, bueno, clar.
No sé si la cançó la va escriure en Jon Bon Jovi, la persona.
Espera, tens raó.
No ho sabem. Quin brou.
Hi ha molt d'artistes que no escriuen les seves cançons.
Bé, però en Jon Bon Jovi feia un nom.
Amb aquest punt musical, fem un tempo.
teu moment de Tèntol.
El meu moment Tèntol és quan arribo al vespre, tothom ja se troba al llit i agaf el meu llibre de Stephen King, perquè darrerament no sé què me passa, m'ho hauré de fer-ho mirar, que només llegeix Stephen King i puc gaudir de les seves pàgines. Aquest és el meu moment Tèntol per damunt de molts altres.
I de tres ràdios... Jocna.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
Ivetra Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Afecció no és el mateix que afectació. Avui miram d'esclarir un dubte habitual. Per referir-nos a l'acció o l'efecte del verb afectar, el terme adequat és afectació. En canvi, afecció té altres sentits. Pot voler dir afecte, afició o fins i tot malaltia. Per tant, no és correcte dir, per exemple, les incidències s'han estès per tots els municipis, amb especial afecció, al Pla de Mallorca. Aquí hauríem de dir afectació. Les incidències s'han estès per tots els municipis, amb especial afectació, al Pla de Mallorca. Una diferència petita, però important. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
Les 4 i 38 minuts ja se mos han fet, Raquel Agüeros.
Ai, que...
Moment pel coret.
Ai, sí, quines ganes tenia.
Sí?
Sí, tenia ganes.
De què hem de parlar, mem?
Mem, vosaltres sabeu que tenim portades i tenim totes aquestes coses perquè és dimecres, però ahir un senyor li va pegar per convocar una roda de premsa per dir que no dimitia, però que convocava eleccions perquè el Madrid és seu i ell se vol morir en el Real Madrid, que aquest senyor, si qualcú en aquestes hores no ho sap, és en Florentino Pérez, i va sortir ahir a una roda de premsa un poquet surrealista. Estic segura de que a nivell comunicatiu s'estudiarà, no? S'està roda de premsa per molt de motius. Uh-huh. Un d'ells crec que va ser com, diguéssim, no sé si era una estratègia o no, però ho ha aconseguit, que se deixi de parlar. De
sa lliga que va guanyar el Barça.
De sa lliga que va guanyar el Barça. De les paparres que se varen pegar aquell dos, que un va anar a l'hospital perquè se va donar amb una taula. Per la multa que els hi han posat per mal comportament, perquè se varen enganxar el vestuari. I tothom estem xerrant...
De l'arribada de Mourinho
que avui he llegit com que que això ja no.
Ja no.
Que Mourinho ja no hi venia. Clar, no sé ben bé què és vera i què no. Vosaltres sabeu que en Florentino és una persona molt famosa. Molt. És famosa. Fins fa no molt tenia
també
aquí...
També com a empresari.
Sí, clar que sí, és el president no de ACS. Sí. Ell tenia una casa aquí que la va vendre en morir la seva dona i tenia un vaixell també que també ho va vendre. La dona va morir fa uns anys i la relació, diguéssim, que tenia a les Balears era a través de la seva dona, no? Perquè la seva dona li agradava. Ell és molt famós, però a qui ha fet famosa també les darreres hores és una periodista que és molt coneguda entre el sector periodístic d'aquí, perquè ella va fer feina a El Mundo el dia de Baleares, i és María José Fuente Álamo. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes. Nunca me hubiera imaginado yo aquí compitiendo en claro, popularidad.
Claro, claro. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas la fama?
Pues, es muy cansada la fama, por favor.
Y dudo 8 horas.
Rosalía tendría que añadir algún párrafo y recordar que, ojo, es que... Sí,
explicar qué va a pasar.
Sí, vamos a ponernos serios, María José. Tú eres columnista del diario ABC. Ayer creo que tenemos el corte.
El tenim, sí.
Vale, la rueda de prensa. Que dio Florentino, pues criticó especialment a 2 periodistes del ABC i una d'elles era la nostra protagonista d'avui. Anem a escoltar-lo i ara seguim xerrant.
Miren los periódicos hoy, 2 artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno, pues lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. Porque si mi padre levantara la cabeza, no me perdonaría que siguiera siendo suscriptor.
María José, a ti lo primero de todo, ¿te consta que Florentino Fernández haya dado de baja como socio de la ABC?
Que, pues no tengo ese dato, tengo ese dato, porque estoy segura de que tiene mucho interés en leernos. Eso también te lo digo.
Oye, ¿cómo te sentiste? Evidentemente tú habías escrito un artículo, tú no haces información deportiva, pero habías escrito un artículo que a Florentino no le debió de gustar. ¿Qué decías en esa columna?
Pues yo escribí la contraportada de ABC de ayer, en la que hablaba, pues mira, la titulé El Real Madrid y la sordera del perdedor. Y yo lo que sostengo, lo sostenía ayer y lo sigo sosteniendo hoy, es que el Real Madrid es mucho más que su fútbol, es una institución a la que miran nuestros niños. Y uno tiene que estar dando ejemplos siempre sabiendo lo que es. Es decir, se nos van las energías intentando enseñarle a nuestros hijos que hay que saber perder. Pues quien más ejemplo tiene que dar de eso son los grandes clubs. Y el Real Madrid está ahí, es un gran club. Ahora está sufriendo pues una triple crisis que no es solo de falta de títulos y goles, también es las peleas en el vestuario, también es la gestión del estadio. Y al final yo creo que tampoco decía nada especialmente nuevo. Recogía un poco el sentir también de los madridistas, que nadie se cambia de camiseta cuando su club le va mal, y hay una forma también de seguir queriendo a tu club cuando no está ganando, pero desde luego no están dando ejemplo de elegancia, y eso también es la grandeza, ¿no? O sea, saber atravesar la derrota y poder tener la cabeza bien alta, eso es muy importante, porque claro, o sea, mantenerte feliz y agradable durante la victoria, pues a lo mejor tiene un poco menos de mérito, digo yo, ¿no?
¿Y tú qué es lo que piensas que le pudo sentar tan mal a Florentino Pérez? Claro, porque no es que solo le haya sentado mal, es que en aquella rueda de prensa, María José, pues no sé, convendrás conmigo que como mínimo, es que no sé cómo calificarla, la verdad, no sé cómo calificarla, como esperpéntica, ¿no? Como si...
Muy valenclanesca, sí.
Como si de alguna manera existiera una superioridad real, ¿no? Y de facto, entre él y el resto de las personas. Me recordó un poco, si me permites,
un poco a la actitud quizás de a veces que tiene el rey emérito, ¿no? De un poco estar por encima del bien y del mal, ¿no? Con según qué cosas. ¿Qué necesidad tiene Florentino Pérez, aparte de darte a conocer a ti, que estamos muy contentos por eso, y de que la gente te siga leyendo, y de que ojalá se suscriba mucha gente o al periódico o al menos a tus informaciones?
Y me consta que así es, ¿eh? Porque yo tengo el WhatsApp lleno de gente que me dice, Mariajo, me he suscrito a BC. Pues ves. Yo, que tengo una hipótesis que tampoco es un... Es decir, es mi hipótesis de una sola persona. Es que quizá nadie le había dicho a Florentino todo lo que yo he dicho. Porque si no, no lo entiendo, ¿no? Es decir, porque de
nadie
verdad...
Nadie de su equipo, quieres decir, ¿no? De su gente.
Bueno... O de quien tenga alrededor, pero sí. Bueno, también se dice eso de que a veces no te gusta que te digan las verdades. Pero fijaos que él a mí, además, no se refiere a mí con ningún argumento. No dice lo que dice esta señorita. No. O sea, no dice eso. Solo dice esta mujer que...
Que por ser mujer no sabe de fútbol, ¿no?
Bueno, él dice que no sabe si sé o no sé de fútbol. Ya. Y ahí acierta, porque en el fondo no se puede saber leyéndome. Porque yo no hablo de fútbol, hablo de una cosa que es muchísimo mayor y que es una responsabilidad que a mí él me demostró ayer que no tiene, y que no sé si es que no sabe que tiene, pero yo en Madrid vivo al lado del Bernabéu. Yo veo cada día cómo entran decenas y decenas de familias con esos niños con los ojos llenos de la ilusión de su vida, de ir a pisar el estadio de sus sueños. Eso es una responsabilidad frente a la sociedad, es una responsabilidad frente a nuestros hijos, que van a la peluquería a cortarse el pelo como los futbolistas, que escuchan las listas de Spotify de los futbolistas y que juegan en el recreo a ser como los futbolistas. O sea, te está mirando todo el mundo. Creo que se te debe exigir un saber estar muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, yo creo que la rueda de prensa de ayer... de alguna manera le suma otra crisis al Madrid. De la humilde opinión de esta periodista que no escribe en la sección de deportes.
Escúchame, ¿cómo ha sido tu día hoy? Porque yo te he escrito a las 8:30 de la mañana y me has contestado a las 3:00 de la tarde. ¿Cómo ha sido?
Pues mira, te voy a... Esta mañana he sacado... un ratito muy pequeño, pero muy pequeño, para hablar con Rubén Cañizares, que es el otro periodista de ABC. Él se las llevó más gordas, ¿vale?
Sí.
Y entonces, en ese momento que hemos hablado, yo le he hecho una pregunta que creo que os va a responder cómo va mi día. Y le he dicho, ¿a ti te da tiempo a ducharte?
Vale.
Es que,
bueno, todavía son las 9:55.
No, bueno, que sí, que no sabía a tiempo, pero que íbamos así, ¿no? También yo estoy descubriendo hoy también cómo es el mundo del deporte, y estoy entendiendo, quizá, por no haber estado nunca en esa sección, el poder absoluto de, o sea, lo que mueve el fútbol en este país, bueno, en este país y fuera, a nivel poder, porque hablando de esto no estamos hablando de fútbol en ningún momento, es decir, igual que... No estamos hablando de goles, no estábamos hablando de tipos de pase, no estamos hablando de fuera de juego. Bueno, yo sí que a mí se me ha mandado fuera de juego, pero no estamos hablando de fútbol. Y fijaos la cantidad de polémica y el poder. A mí la rueda de prensa de ayer, mira, la mayor rabia que tengo es no haber estado. Porque, hombre, eso se avisa.
¿Sabes? Porque le habrías dicho algo, claro.
Yo qué sé, por lo menos, no sé. Quiero decir, igual... que me podían haber avisado. Eso
porque tú,
ya
digamos,
lo dejo ahí dicho.
Cuando publicaste la contraportada de la ABC de ayer, antes de ayer, en ningún momento nadie te dijo nada, ¿no? A veces escribes cosas y a veces te llama gente por teléfono, incluso los propios protagonistas de... con perdón, me cago en tus muertos.
Eso pasaba mucho cuando estaba en tribunales, sí. No, pero es verdad, fijaos que cuando a mí me empiezan a llegar ayer por la tarde los mensajes de mis amigos diciéndome la has liado y mucho más, ¿no? Las cosas que nos decimos entre amigos cuando hay un follón, yo pensé que estaban bromeando. Dije, o sea, pensé, estos, como hoy he escrito del Madrid, pues están aquí haciéndome el jueguecito.
Sí.
Pero el jueguecito estaba siendo como excesivamente extenso, ¿no? O sea, eran demasiados chats y demasiados comentarios. Y en un momento yo le dije a una amiga periodista de otro medio, y le dije, pero ¿qué me estoy perdiendo yo aquí, no? Y ahí es cuando me entra la captura del vídeo en la que él dice eso precisamente de que esa mujer que yo parecía al principio que iba a decir esta mujer a la que yo no conozco, fijaos que no sé por qué me parece que va a decir eso de cómo va a escribir de mí si no la conozco, pero no dice eso, dice lo de saber o no saber de fútbol, y en ese momento en ese momento tú te acuerdas inevitablemente de esa leyenda que dice que Florentino pone quita periodistas.
Sí, 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 eso se ha dicho siempre. Hemos de recordar también que Florentino es presidente de ACS. Maríajo Fuente Álamo, ABC. Tenemos que dejarlo aquí, perquè tu ja saps que la ràdio té uns temps molt concrets, però le volia convidar en Xisco Nadal a que te faci un dia una entrevista meravellosa de les seves, perquè na Maríajo ha escrit un llibre, encara no m'ho he pogut llegir, Maríajo, que se diu La hija del carnicero, amb un èxit que se moren.
Idò, m'ho apunt. María José Fuente, tenim una cita per parlar de La hija del carnicero.
Perfecto, segunda edición ya, que estoy feliz absolutamente con mi segunda edición.
Espera, te mandamos un beso muy grande, María José.
Y lo mismo por aquí.
Y te echamos de menos, en Baleares.
Y ya vosotros, nos vemos pronto.
Un beso.
Gracias.
Un beso.
Un beso, moltes gràcies, no, María José Fuente Álamo, que parlàvem amb ella i no tindrà temps de comentar les portades. No,
tampoc mos perdem molta cosa, t'ho he de dir.
Què hauries comentat?
Hauria comentat una cosa que hi ha un portal francès. Vos recordeu quan na Brigitte Macron amb un avió li va pegar una bufetada? En Emmanuel Macron.
Bé, era com un joquet, però sí.
Sembla que no era com un joquet. Oh! Sembla que li havia vist, diu un portal francès, un missatge d'una dona guapa, guapíssima, dient-li que guapa estàs. Tu es très belle. Bé, una cosa així li hauria dit.
I això, quina revista ho has vist?
No, pues això ho he vist a través del que va ser un corresponsal a França durant molt d'anys, que es diu Quiñonero, i això ho treu la revista T'ho diré ara...
Ah, no te preocupis.
No, és que t'ho he de dir. Alert Info. Uh-huh. Això posen. I ara han posat l'entorn de Brigitte Macron desmiente que la bufetada estigui relacionada amb una relació amb una actriu de l'Iran. La primera dama mai aniria a meter el nas, a ficar el nas en el telèfon del seu home. A meter el nas, anda, que jo també. I després, que si el català està en risc, no, te digo jo.
No ho fas molt bé. Raquel, no te preocupis. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Quin truïdor, també.
Sí, la veritat que sí.
Per França. Bé, ara t'ha rentat una.
IB3 Ràdio és Dial.
La música ressona.
Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Explicar que l'Ordre Invisible és el nom de la mostra de l'artista llosatí Tomeu Coll, que es pot veure ja a l'Arxiu de la Reina de Mallorca.
Fins al 24 de juliol sou a temps de visitar l'exposició L'Ordre Invisible de Tomeu Coll, on estableix un diàleg entre l'ordre matemàtic i l'experiència humana. És un conjunt de 14 quadres, una vintena de papers emmarcats i 10 objectes pintats. Tot un univers visual en què pintura i pensament dialoguen. És un joc de contrastos entre figuració i abstracció, volum i pla, racionalitat i emoció, en tècniques com l'oli, l'acrílic, la pintura, l'aiguada, els espais i esplais, volien dir, esprais amb espais, i els pigments, un nou cosmos simbòlic que, com sempre en l'obra de Coll, conviu en la figura humana, objectes quotidians i formes geomètriques carregades de significat.
I nosaltres volem parlar-ne precisament amb l'artista Tomeu Coll. Com estàs? Benvingut.
Beníssim, molt bé. Moltes gràcies per convidar-me al programa.
Faltaria. Tomeu, com ha estat aquesta exposició que ja podem veure i que vareu inaugurar la setmana passada a l'Arxiu de la Reina de Mallorca? És un encàrrec o tu ja tenies pensada aquest ordre invisible?
No, era un encàrrec per al govern balear, per fer aposta per aquesta sala, que és, normalment sempre faig feina a partir d'un projecte i un espai, i està fet aposta per aquell lloc.
Mm-hmm. És a dir, que ara això que se diu site específic, no?
Sí.
Una exposició feta aposta per aquest lloc, per tant, que t'ha inspirat i quines obres hi poden veure, Tomeu?
Bueno, mira, era l'excusa perquè sempre he tingut una necessitat de controlar visualment l'espai, sempre, des de petit. I era l'excusa per fer aquesta sèrie d'obres, perquè necessit sempre tenir tot en el seu lloc, fins i tot el taller, que normalment poden ser caòtics, els tallers dels artistes, tot està col·locat a un lloc determinat, perquè si no puc fer feina. Ja m'ha passat quan era nin, hora d'estudiar, que havia de col·locar llapis, paper, tot col·locat d'una manera determinada per concentrar-me, ens ajuda a la música, i he estat sempre molt... He tingut molt de tocs amb això.
Ves que a vegades s'ha de tenir un ordre per poder crear. Això està molt bé. I realment també... No sé si en la teva pintura se pot veure aquest com ordre que tens quan fas art, Tomeu.
Sí, supos que sí, perquè fent una mescla de figuració i abstracció tot ha de tenir un lloc determinat, si no el quadre queda desequilibrat, o jo ho entenc d'aquesta manera, i precisament les figures venen a ser una taca més dins l'abstracció, tot i que sigui una figura que la gent ja tot d'una ho veu i normalment s'ho se'n va cap allò, però ha de mantenir un equilibri. Per tant, hi ha d'haver un ordre plàstic. I sí, aquest ordre plàstic és el que sol tenir en el dia a dia.
Has dit que escoltes música. Quina música escoltes, Tomeu, quan
de
pintes?
Tot. De tot. Quan estudiava, quan pintava, quan vaig per amunt a la muntanya a passejar, sempre depèn del moment. Cada moment necessito un tipus de música i cada estat d'ànim necessito un tipus de música, i depèn. Puc estar des de coses de piano clàssiques fins a prodigy o música electrònica i rock o heavy o el que siga.
I per fer l'ordre invisible que has escoltat?
També una mescla de tot, sí? Perquè les peces cada una demanava una cosa determinada. Uh-huh. I segons el dia, segons la peça que estava treballant, me posava una música o una altra.
Uh-huh. Dèiem que hi ha quadres de gran format, però també papers, objectes pintats, vull dir que és multidisciplinar aquesta exposició, també.
Sí, m'agrada treballar... Començo fent feina amb un quadernet. O sigui, l'exposició comença... A lo millor estic 3-4 mesos que no he pintat cap tela. Per tant, el procés comença amb un paper, amb un fals, que poso un cartó gran i que escric, i després passen un paper normalment petit de 20x20 i després acaben a la tela. D'aquesta manera hi ha bastanta diversificació de formats i de tècniques. I sí, en aquesta, per exemple, hi ha des de papers de 20x20, un quadrat de 22x17 i després dues peces de 2x2. Uh-huh. Sí, i tot el que queda enmig de tamanys.
Tomeu, ara si volen venir a veure l'exposició, se pot veure en l'horari habitual de l'Arxiu de la Reina, és a la planta baixa, com ho poden fer per venir?
Sí, és a la sala d'exposició de l'Arxiu. Uh-huh. I tenen l'horari de dilluns a divendres, de matí fins a les 2:30, però el dimarts i dijous és fins a les 7:30. El que passa que... A partir del 15 de juny crec que s'hora baixa el lleven i només serà fins a les 2:30. Però bé, són quasi 3 mesos d'exposició i espero que hi hagi temps per la gent que li interessi d'anar a veure-la.
Exacte, sí, fins dia 24 de juliol tenim temps de fer una volta, passar per l'Arxiu de la Reina de Mallorca i trobar aquesta exposició, aquest ordre invisible d'en Tomeu Coll. Tomeu, ja per acabar, perquè mos queda un minutet, com mos animaries perquè venguéssim a veure la teva obra?
Ai, no ho sé. No sé com
això
us
sempre
animaria.
Fa vergonya.
Que la gent que li agradi... No, però que la gent que li agradi tot això de ser art plàstiques i, mira, sobretot que hi vagin amb els nins, que és el principal, que nins se vagin a veure aquestes coses i jugar, a jugar així com jo jugo a crear, pues, que juguin a identificar objectes, a dir, a veure què creuen que és o que pot ser i que se vagin en aquest món creatiu i qualsevol món creatiu, perquè això és molt bo per ells. I en els altres, que si volen passar una estoneta i tenir l'excusa per anar a fer una volta, pues que vagin a veure-la i a menys si els agrada i els interessa.
Sí. Idò, també un coll es posa a la ciutat de Reina de Mallorca. Moltes gràcies, també una ferrada.
Gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Adéu.
Gràcies. Adéu. Raquel, ja tenim plan a veure l'exposició d'en Tomeu?
Tenim l'agenda plena.
Plena? Moltes gràcies. Adéu. Te n'has d'anar?
Sí.
Adéu.
Adéu.